Bon dia, benvinguts un dia més al Girona Fons. Ho dèiem a la presentació del programa, cada divendres fem això, que fem un tema, l'analitzem específicament, l'analitzem en profunditat i en parlem en format taula rodona amb convidats entesos sempre en la matèria. I aquesta setmana lliguem també amb actualitat a Girona, perquè s'ha fet a la ciutat el primer congrés de benestar emocional, amb un èxit notable i on s'han tocat molts de temes al llarg de 3 dies al Palau de Fires. Un dels temes que s'ha posat a debat ha sigut l'impacte de les xarxes socials i de l'entorn tecnològic en el benestar emocional de les persones. Això entronca amb un altre debat que també és cada vegada més present a la societat, com és el de l'ús de les pantalles en l'entorn educatiu i, per extensió, també en l'entorn familiar. Com afecta això als infants? De quina manera s'ha d'introduir la tecnologia en l'àmbit pedagògic? Les noves eines digitals són bones o són dolentes? De tot això en parlarem avui amb una taula amb diferents punts de vista, com fem sempre al Girona Fons, amb l'objectiu d'aterrar aquest debat també a la nostra realitat més propera, posant el focus a Girona, malgrat que aquest, evidentment, és també un tema de debat global. En tot cas, per parlar-ne, tenim amb nosaltres, en primer lloc, aquí a la meva dreta, hi ha la Glòria Polls, que és mestra i portaveu territorial del sindicat USTEC a Girona. Glòria, benvinguda.
Hola, bon dia.
Precisament el sindicat va publicar fa qüestió de mig any tot un dossier específic sobre aquest tema, per tant, esteu ben bé, sabeu ben bé el que toqueu amb això avui.
Sí.
Al seu costat hi tenim a la Cristina Altariba, que és psicòloga infantil del Fòrum Salut Mental. Cristina, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
També ens acompanya avui l'Albert Alemany, que és el president de l'AENTEC, l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona. Albert, benvingut.
Molt bon dia.
I finalment tanca la taula Moisès Esteban, que és el director de l'Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona. Moisès, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
I com és habitual al Girona Fons, abans d'entrar les opinions a cadascú, fem una entrevista amb un expert en la matèria per emmarcar tot això del que parlarem avui. Tenim amb nosaltres a Marc Massip, psicòleg, expert en addiccions a noves tecnologies i responsable del programa Desconnecta, del qual també n'ha fet un llibre. Un programa pioner nascut el 2012 per fer un bon ús de les noves tecnologies. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, la pregunta és obligada. Fem un bon ús de les noves tecnologies?
Bueno, jo penso que no. Penso que no, és evident que les dades ho demostren i a nivell social, sortint al carrer, ja crec que és prou definitiu, no?
Per què? Per què fem aquest mal ús?
Tenen un component addictiu molt important, amb un benefici econòmic darrere. Han arribat sense explicar-nos, no?, què hi ha darrere de tot això i com fer-la servir correctament. I és veritat, no? Els pares hem decidit donar-lo abans de temps i estem donant un aparell que no se sap com fer servir bé, no? Per la part sobretot adolescent, sense cap tipus d'instrucció. I per tant, està tot preparat perquè vagi així.
Vostè defensa en les conferències, en els diferents fòrums en què participa, que els mòbils, els videojocs, són l'heroïna del segle XXI. Per què aquesta comparativa? És una comparativa que sobta també, no? Perquè estem parlant, avui en dia tothom té mòbil.
Bé, als anys 50 també molta gent consumia heroïna sense saber si seria bona o dolenta, no? I evidentment parlem d'una addicció comportamental, no amb substància, però els efectes són molt similars. No hi ha un efecte sovintment psicotròpic o que es vegi en la part més física, però tot el més és exactament igual. Doncs com pot afectar les seves àrees funcionals, com són l'escola, la família, els amics, com els pot afectar el seu estat emocional a nivell depressiu, ansiós, com afecta doncs, el son, el menjar, el dia a dia, és exactament igual que qualsevol altra addicció, i totes són dolentes. Encara que puguis dir soc addicte a l'esport, que sembla que sigui bona, una addicció mai serà bona, i per tant doncs, veiem que hi ha una correlació total amb les drogues.
Perquè això afecta principalment a infants adolescents o també afecta adults o afecta de manera diferent? Com ho hem de separar?
Bé, jo penso que afecta molt més a adolescents i infants. Els adults actualment hem viscut sense tanta pantalla, sense tant telèfon mòbil i hem pogut fer el nostre camí de forma correcta, no? O en alguns casos no, però sabem el que és viure sense pantalles. A ells ja els hem posat la pantalla a la cara i els hem dit que ja la tenen que tenir i la societat s'ha mogut cap aquí, no? A mi em fa una mica de por pensar com seran aquests adolescents d'avui quan siguin pares, no? O educadors. Què els diran? Que el mòbil és necessari i seguirem amb aquest estil de vida tan virtual, o els hi farem veure que és una eina per fer-la servir el just i necessari que ens pot ajudar en certes coses? Bé, veurem.
Per tant, per prevenir aquestes addiccions, el focus l'hem de posar més en aquests infants o adolescents, o l'hem de posar més en els pares i en la manera en com permetem l'ús d'aquestes noves tecnologies en els nostres fills?
Bé, jo crec que amb dues, no? És a dir, l'adult, a més de donar exemple, que això ja tots ho tenim clar, a pesar que hem de tenir clar que l'adult pot fer una cosa que l'adolescent no, doncs bé, s'ha de formar per poder educar bé els infants i els adolescents, no? Per tant, crec que l'adult s'ha de formar. I referent a l'adolescent, jo crec que més enllà de l'educació, que ja ha quedat demostrat que no és prou eficaç per aconseguir alguna cosa tan potent, l'hem de seguir educant, l'hem de seguir donant eines pedagògiques, però crec que escau i de forma urgent la necessitat de lleis estatals que regeixin l'ús de les tecnològiques, no? Pues quina edat té cada xarxa social i que hi hagi un control de la mateixa, que l'accés a la pornografia dels menors, el contingut violent, autolesiu o suïcida, per tant, les dues coses, no? Que hi hagi una educació, una formació als adults per poder educar correctament, i que hi hagin lleis i educació que permetin als adolescents estiguin protegits i ben formats.
I ja per acabar, vostè porta el programa Desconnecta des del 2012. Han passat ja anem pel camí dels 13 anys. Hi ha més conscienciació ara que abans? Sabem més en quin terreny trepitgem? O al contrari, és tot encara més addictiu?
Tot és més addictiu. Cada cosa o cada aplicatiu nou que surt a nivell tecnològic és encara més addictiu. Però jo veig un compromís i una conscienciació social molt més alta que abans. La gent està farta d'estar a un sopar i que estiguin amb el mòbil i l'ignorin, la gent està farta de veure tant d'ús, això està generant molts conflictes, estem veient les primeres conseqüències reals. Per tant, a pesar de que cada cop, no, surtin coses més potents i més addictives, també la societat es va revelant, no? Jo penso que tenim un clar exemple amb la intel·ligència artificial. Penso que tantes coses les facin les màquines donarà un valor afegit a tota la part humana. Quan ens donem un petó, o quan tinguis un conflicte, o algo que vaig poder percebre l'altre dia, que és, vaig rebre un mail amb faltes d'ortografia, que evidentment no és el que toca, però vaig pensar, mira, ho ha fet el qui ho envia, no? No ho ha passat per intel·ligència artificial. Per tant, començarem a donar valors aquesta part més humana que no pas a la part tecnològica, que penso que l'efecte serà contrari, no? Tantíssima tecnologia donarà pas a molt valor humà.
Doncs amb aquesta esperança de cares al futur, agraïm a Marc Massip, doncs, aquestes explicacions, i en tot cas hem plantejat ja diversos temes que tocarem tot seguit en el debat a continuació. Marc, moltes gràcies.
Vinga, doncs moltes gràcies.
Doncs això, posem alguns d'aquests temes ja sobre la taula i comencem el debat aquí al Girona Fons. Primera pregunta, que farem una ronda inicial amb tots quatre, després a partir d'aquí doncs anem intervenint i anem traient diferents temes. En primer lloc, la pregunta més bàsica, que és: esteu a favor o en contra de l'ús de les pantalles i de les noves tecnologies, en aquest cas específicament entre els infants, també entre infants i adolescents? Glòria.
Sí, a veure, podem tenir la sensació, doncs, que estem en un moment amb visions molt polaritzades, no? És a dir, hi ha actors i detractors. El que passa que jo no parlaria d'aquesta qüestió del blanc o el negre, és a dir, les pantalles i la tecnologia, doncs, han vingut per quedar-s'hi, entenent que la irrupció tecnològica, doncs, és un fet que transcendeix les aules i les llars, que és arreu, en el si d'una societat, doncs, que s'està transformant ininterrompudament, i és aquí on cal, doncs, una regulació de tot plegat. És a dir, una regulació perquè acabin siguent un benefici i no una disfunció. Aleshores, és important regular-ne l'ús, que és diferent que prohibir-ne l'ús. Per mi és important separar aquesta diferència, regular que prohibir. I s'ha de mirar quines edats es fa, quin tipus d'eines, a on, a casa, a l'escola, al carrer, de quina manera, doncs, els arriba la informació, quin tipus d'informació. I per altra banda, i deixeu-me destacar això que penso que per mi és important, que és que nosaltres hem de ser models com a pares i com a ciutadans per als nostres infants i joves. És a dir, si nosaltres no som el primer model per ells, anirem malament, no? Però és que també ho han de ser les administracions. L'administració ha de ser el model per als nostres infants i joves amb la gestió que en facin de tot plegat. Aleshores, no es tracta de discutir si pantalles sí o pantalles no, o tecnologia sí o tecnologia no, sinó de decidir doncs de com eduquem per poder viure entre pantalles. És a dir, hem posat a les mans, ho deia en Marc, no? En mans de menors, una eina molt poderosa, però alhora molt perillosa. I sense unes normes preestablertes, doncs no tindrem un control responsable d'aquest ús que se n'ha de fer.
Cristina, des de l'àmbit de la psicologia, sí. Què et trobes tu?
Molt d'acord amb el que comenta la Glòria. No es tracta de si a favor i en contra, sinó, vale, pantalles en la infància és una realitat que tenim perquè vivim en un món hiperconnectat, però no de la manera que s'estan fent. És a dir, des del món de la salut mental, el que ens preocupa més és l'impacte que té en el desenvolupament dels infants i adolescents. Hem vist i diferents estudis han demostrat com l'abús de pantalles acaba tenint un impacte en la neuroplasticitat cerebral, i tot això ens implica en el desenvolupament que tenen els infants i que tindrà unes repercussions no només a l'adolescència sinó també a la vida adulta. S'ha vist com hi ha estudis que demostren que afecta la capacitat de concentració, a la memòria, a la regulació de conducta, regulació emocional, i tot això pot aportar a tenir diferents trastorns de salut mental que tenen un impacte en el seu benestar emocional. A més que estem veient que en els últims anys sí que realitzen un abús, un ús no adequat de les pantalles, un ús no saludable, i tot passa per aquesta educació, en l'educació digital, en un ús saludable d'aquestes pantalles. Per tant, no podem negar que és una realitat, que les pantalles formen part del nostre dia a dia i que hem d'educar els infants a com utilitzar-los de manera assertiva.
Per concretar, què és la neuroplasticitat cerebral?
Seria la capacitat del cervell d'anar adquirint aprenentatges, d'anar-se formant, d'anar creant noves connexions. És el que permet que el cervell, diguem-ne, creixi. És a dir, el cervell està format per diferents parts, i l'última que es desenvolupa seria la de davant, que és el lòbul prefrontal, que és la que ens permet aprendre, és la que ens permet regular la conducta, és la que ens permet interaccionar amb altres. Llavors, fins gairebé als 26 anys no s'acaba de desenvolupar del tot aquesta part. És a dir, fins als 25 anys encara estem en procés de desenvolupament. Aleshores, quan fiquem una pantalla, el que hem vist és que altera aquest desenvolupament. S'estimula el cervell de determinada manera, amb llum, son i moviment, que quan jo trec aquesta pantalla, un paper em sembla insípid. El meu cervell necessita. Per això, com comentava en Marc Massip, té aquest component addictiu, perquè acostumem el cervell amb uns estímuls que d'altra manera no els podem aconseguir. I això acaba tenint unes repercussions molt importants en el desenvolupament dels infants.
Des del sector de les noves tecnologies, precisament, Albert, com ho veieu, això?
Bueno, jo aquí diré, la resposta diria sí, però amb matisos, no? De fet, el matís és des del plantejament que la tecnologia és una eina. I a vegades, com totes les eines, es poden utilitzar bé o malament, no? A vegades ara, en aquest cas, quan nosaltres estàvem escoltant ara, comparant-ho amb l'heroïna, jo crec que és com la finestra d'Overton, no? Ho poso en un extrem i a partir d'allà parlem tots d'aquell extrem. És quan ho portes un extrem malament, perquè també podríem portar-ho a l'altre extrem. Jo crec que les pantalles com a eina, i ben utilitzades i ben focalitzades, i hi ha continguts educatius molt bons que es poden transmetre en pantalles o en so, amb d'allò, poden ajudar a l'infant avançar amb l'educació, entendre conceptes que d'altra manera potser serien més difícils. I en aquí jo voldria introduir el tema del videojoc. El videojoc també pot ser educatiu, que a vegades quan pensem que hi ha nens que fan un abús d'una addicció com pot ser en els jocs, però el joc en general, hi ha videojocs que sí que estan pensats des d'un punt educatiu que ajuden a tenir, a vegades poden ser reflexes, que és algo més psicomotor, no? Però també tens altres parts que sí que és per entendre conceptes, no? I per últim, i en aquest punt, un dels punts que també podrem parlar és com l'intel·ligència artificial ajudarà a través de les pantalles, en aquí sí, no? A poder aportar objectius concrets.
Tanquem aquesta primera ronda amb en Moisès. Com ho veus? Noves tecnologies, sí o no?
A veure, potser serà una taula això molt poc disputada, diguéssim, perquè jo crec que estic molt d'acord i crec que tots estem d'acord a l'hora de dibuixar un gris pudent en aquest debat, no? Jo crec que han sortit coses que realment poden permetre il·lustrar aquest gris, que és no estar en la pantalla en si mateixa. La pantalla és un artefacte, un instrument, com hi ha el cotxe, com hi ha el vi, com hi ha els martells i com hi ha qualsevol cosa, sinó sobretot és l'activitat que dona substància importància a l'artefacte, la utilització que han fet, no? Per tant, pantalles, un sobreabús de les pantalles, evidentment, i si ens condueix a una addicció, evidentment jo crec que estarem d'acord que és negatiu. També és veritat, en la línia del que plantejaves, que a vegades jo crec que prostituïm molt els conceptes, és a dir, l'addicció, i tenim una psicòloga, el DSM-5, crec que ja estem, ens diu que perquè una conducta sigui addictiva no només té a veure amb un sobre, amb un ús exagerat d'aquesta, sinó que hi ha una colonització de manera que t'afecta la vida quotidiana i deixes d'anar a treballar o deixes d'anar a l'escola perquè estàs connectat a la pantalla. Això, afortunadament, crec que són pocs casos. És veritat que els psicòlegs o la gent que fa intervenció, com l'entrevista i tu mateixa, rebeu aquests casos, i per tant és fàcil des del punt de vista de la psicologia pensar, a veure, tenir una alarma més sensible que en persones que no hi estiguin al dia a dia, no? Però parlar i generalitzar l'addicció a les pantalles des d'un punt de vista clínic jo ho veig perillós. I per altra banda, i amb això acabaria, des del punt de vista de la recerca, que jo crec que és més que per això estic aquí, és el que represento, també és contradictori, és a dir, una mica també en la línia del que dèieu, no? Sabem que hi ha beneficis, contribucions al desenvolupament fins i tot psicològic, la intel·ligència visoespacial, la capacitat de fer multitasques, etc, i que hi ha també riscos. Ja, no? I l'altre dia recuperava un estudi de Nature, que jo crec que és l'estudi més rigorós fet fins al moment, que revisava 2.400 estudis previs, és una revisió de la literatura que es diu, amb 2 milions de participants, diguéssim, de la mostra, per tant, jo crec que és el més rigorós que tenim, i les autores, autors, que eren 20 acadèmics de tot el món, acabaven amb certa frustració perquè dient les conclusions no són definitives. És a dir, veiem que hi ha correlacions, efectivament, correlacions, no causa-efecte, és a dir, que és la pantalla que causa la depressió o la depressió que facilita també l'ús de pantalles, per tant, hi ha correlacions, i que hi ha correlacions positives, per exemple, veure la pantalla amb adults amb continguts educatius correlaciona positivament amb l'aprenentatge de llengües, de vocabulari, etc., i correlacions també negatives, però que moltes d'aquestes, la gran part d'aquestes, són amb diferències estadísticament significatives inexistents, no? I per tant, bueno, és un tema complex des del punt de vista de la recerca.
Un dels problemes que podem tenir, doncs, amb la regulació o l'ús, o de quina manera fomentem o no l'ús de les pantalles, és precisament que la tecnologia va més de pressa del que nosaltres som capaços d'entendre ja no parlo de regular, que evidentment la regulació és lentíssima sempre en aquests, o fins i tot del moment de planificar un curs escolar. Al setembre hi ha una realitat i segurament al juny la intel·ligència artificial, ara ens ho demostra, avança uns passos que sorprèn els mateixos científics. Per tant, no sé si aquesta rapidesa de les tecnologies fa impossible adaptar o no aquestes coses que estava posant sobre la taula de la necessitat d'aquests grisos.
Bueno, va molt ràpid, diria jo, és a dir, cada dia tenim noves actualitzacions, surten noves maneres de connectar-te, i crec que les famílies no en fan una valoració crítica de quin és l'impacte que pot acabar tenint amb aquell nen o nena. És a dir, jo em trobo a dia d'avui, i ens trobem a fòrum, molts infants i adolescents que ens apareixen amb un iPad davant la cara amb 4 anys. És a dir, aquell iPad o aquella tauleta és necessària, l'ús que està fent aquell nen és necessari, i aquell nen coneix a vegades molt més, o aquell adolescent coneix molt més sobre el món de pantalles que els propis pares. Aleshores, els nens són els que estan actualitzats, els nens són els que reben tot aquest creixement exponencial de la tecnologia i aquesta velocitat, i crec que som els adults els que potser anem més a remolc de veure realment què podem introduir, què no, en quin ús i de quina manera ho hem de fer.
Sí, és el que volia comentar, eh? Dins de l'àmbit educatiu ens estem replantejant què fem amb la intel·ligència artificial que ha arribat a les aules i en el dia a dia dels nostres alumnes. És a dir, tenim alumnes que estan treballant amb intel·ligència artificial i nosaltres estem avaluant aquests treballs. Aleshores, l'altre dia parlava amb una professora que està avaluant treballs de recerca de batxillerat i em comentava, doncs, que han hagut de replantejar-se l'avaluació d'aquests treballs de recerca, perquè el treball de recerca que fins avui tenia un sentit, a partir d'avui ja no el té. És a dir, la manera de formular-lo, de replantejar-lo, d'executar-lo i d'avaluar-lo. Per tant, sí que anem una mica massa de pressa, no?, amb tot això. D'aquí que també el departament en el seu moment, doncs, es replantegi regular l'ús del mòbil a les aules, que si voleu en parlem més endavant, sí, però hi ha aquesta regulació, eh?
Bueno, de fet, la intel·ligència artificial, per entrar-hi una mica, sense... és És curiós perquè quan tu mires des del punt de vista empresarial, el que es demana, i és així, és que hi hagin unes habilitats davant de les pantalles, per entendre'ns, no? Les empreses demanen, doncs, que puguis utilitzar les eines ofimàtiques, ja s'entén, però inclús altres tipus d'eines, i que utilitzis la intel·ligència artificial per ser més eficient. Per tant, a vegades és com contradictori, no? De dir, ostres, aquí ens prohibeixen, i això també passa amb estudis universitaris, no? De dir, no, no es poden utilitzar les generatives, no? Les generatives. Però a l'hora de la veritat, quan tu vagis a treballar d'allò, sí que et demanaran la generativa, no? És, a vegades l'avaluació que en podem fer ha d'anar lligat a saber que hi ha aquesta eina, no? És com les pantalles, jo ara també soc un... ja tinc una edat, encara que tinc 40 i pico, però vull dir que per agafar la d'allò, no? Quan van començar a entrar, per exemple, les pissarres digitals a les aules, us recordareu, hi va haver també tot un debat, pissarres digitals sí, pissarres digitals no, no? Perquè en el fons no deixa de ser una pantalla, no? I aquí també és un punt, i al final ara, per exemple, no, s'estan posant pissarres digitals a totes les escoles, a totes les aules. Per què? Perquè és el que parlàvem d'aquella eina, com utilitzem l'eina, quin ús en fem. A mesura que també tothom coneix més aquella eina, es van veient no, els avisos a posar o no, i jo crec que aquest és una mica el camí d'anar entenguent i que tothom sàpiga de quins són els perills i quins són els avantatges,
Sí, sí, dos idees. Jo crec que aquesta discontinuïtat sempre hi ha sigut entre aquests canvis accelerats, socials, tecnològics, no? Al seu moment, jo vinc de filosofia, part de psicologia, Sòcrates estava com... Plató, en nom de Sòcrates, estava advertint dels perills de l'escriptura, no? Contra la cultura oral, etcètera, etcètera, i després va ser la impremta i, per tant, el llibre, i ara ens toca això, no? El primer, jo crec que és la por per la incertesa que genera el... Però dit això, hi ha un aspecte que crec que ha sortit que per mi és cabdal, que és el de la competència crítica que mencionaves tu. Això és fonamental, però no només amb els infants i els adolescents, amb nosaltres. És a dir, quan posem una paraula a Google o on sigui, per què hi ha una pàgina web que apareix davant d'una altra? Per què a Instagram hi ha uns celebrities famosos que tenen un stick de color blau i altres no? És a dir, com funciona, quin és el llenguatge, la gramàtica que hi ha darrere d'aquestes pantalles? Jo crec que això ens dona un repte a l'escola i a l'educació fonamental, novament, per regular-ne l'ús, que és on jo crec que estem d'acord en que és el factor cabdal, no? Fer un ús responsable, un ús crític, que vol dir saber els avantatges que té, les contribucions, també les limitacions, però sobretot conèixer. Jo crec que aquí tenim un repte tant els infants, adolescents, però també nosaltres els adults.
Perquè de tot això que estem parlant, bàsicament, també tot s'acaba enfocant cap a l'escola, les famílies també, ja en parlarem, però l'escola, de quina manera s'introdueix tot això a l'escola? Ara parlàvem de pissarres digitals, no? També una de les imatges que hi ha és com en una aula hi ha la pissarra digital, la pissarra normal, a la tauleta, i al final dius, bueno, i el nano al final on te posa, on te parla l'atenció, no? Amb tanta pissarra, amb tanta pantalla, hi ha digital i no digital, no? Que seria la pissarra de tota la vida, no? Per tant, de quina manera l'educació anem entrant tots aquests temes, i de quina manera també les administracions, el Departament d'Educació, aquí per toqui, ho ha d'anar entrant, de qui s'ha de fer cas de tot això.
Sí, bàsicament que entenem que la tecnologia ha d'estar al servei de l'educació. Això és evident, eh? Però les polítiques públiques dels darrers anys sembla que ens demostrin tot el contrari, no? Sembla que l'escola hagi d'estar al servei de la tecnologia, i aquí és on hi ha, diguéssim, la primera errada, no? Ha estat un error deixar en mans de cada centre també, doncs, les decisions que s'havien de prendre, doncs, respecte a l'ús de totes aquestes eines tecnològiques que el Departament, amb el seu pla de digitalització, doncs, ha anat introduint en els centres educatius, i ens hem trobat en un moment que les escoles i els instituts estaven plenes d'eines que no sabíem com utilitzar-les i de quina manera. D'acord? Aleshores, també des d'aquí fer una crida al Departament, doncs, perquè reguli aquest pla digital, que penso que és necessari regular-lo. Per què? Doncs perquè ens trobem en un moment que potser l'escola no té tanta necessitat d'eina tecnològica, però sí que té molta necessitat d'atendre la diversitat que tenim a les aules. I la diversitat que tenim a les aules s'atén, doncs podem fer una atenció individualitzada amb els nostres alumnes, tinguent prou personal per poder-los atendre. I a vegades sí que trobes amb unes eines que tens a l'aula, però que no les pots fer servir perquè la diversitat de l'aula és tan gran que no saps ni com fer-la servir. Alhora que això comporta, doncs, un manteniment, comporta, doncs, que hi hagi algú que se'n cuidi, el tècnic d'informàtic, doncs, que d'informàtica, que moltes vegades li falten hores per poder resoldre tots aquests problemes tècnics, doncs, que això comporta. I a partir d'aquí, doncs, sí que demanem aquest replantejament d'aquest pla digital que tenim ara mateix a les aules. Ja hi va haver, doncs, aquesta consulta en el Consell d'Educació, doncs, que es van regular els mòbils, tot això ja està planificat. I tu, Moisès, parlaves molt bé, doncs, aquesta part crítica, no? Hi ha una, de les tres conclusions que se'n van treure de tot plegat,
la tercera
deia això, no? És a dir, que els centres educatius han de garantir que l'alumnat assoleixi la competència digital amb l'ús de recursos i eines digitals de què ja disposa el sistema, fomentant l'autoregulació i el pensament crític, clau per al bon ús dels telèfons mòbils. És a dir, ara aquí veiem una obvietat, no? Que és que hem de fer alumnes crítics perquè siguin ells mateixos que n'autoregulin l'ús. I això no ho poden donar les pantalles. Això ho pot donar, doncs, la interacció amb els iguals, la interacció amb els adults, doncs, on hi haurà diversitat d'opinions, on hi haurà diversitat de preguntes que ens contraposin i ens assacsegin, val? I on haurem de saber donar, doncs, aquestes respostes, doncs, que divergeixen a vegades del nostre tipus de pensament, no?
Sí, jo crec, no sé si estaràs d'acord i estareu d'acord, però jo crec que en l'àmbit educatiu estem en una contradicció, Sortia abans d'acabar l'any aquest informe d'experts promogut pel govern estatal en el marc de l'avantprojecte de la llei de protecció dels menors en entorns digitals, etc, no? 50 experts i recomanaven la prohibició dels 0 als 3, si recordo bé, dels 3 als 6 també, bàsicament, desaconsellaven el seu ús, i després mòbils analògics, a saber ja què són els mòbils analògics, de 12 a 16 anys. Vale, molt bé. Però per altra banda, el mateix informe aconsellava, seguint a la UNESCO, que fa 10 anys que ho reivindica, l'alfabetització mediàtica informacional. No? I ho comentaves molt bé tu també, no? El Consell Educatiu de Catalunya recomanava reduir al mínim possible l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius, però a la vegada també recomanava fomentar la competència digital. Per tant, a veure, com puc aprendre a nedar si no em deixeu tirar-me l'aigua, no? És a dir, efectivament, el problema de prohibir per mi, des d'un punt de vista pedagògic, educatiu, és que no et permet fer aquest procés d'acompanyament, aquest procés pedagògic, educatiu, etc. No? Per tant, regular, sí, acompanyar, també, però això vol dir incorporar també l'eina, no? Jo crec que aquí ja tenim aquesta contradicció, perquè jo crec que encara no hem resolt massa la situació i ens estem movent en una situació de, bueno, d'incertesa, jo crec, encara.
De fet, la paraula que jo crec que coincidiu és alfabetització. O sigui, aquest és un dels problemes que ens trobem al sector, en general, però totes les edats, ja després no és joves, grans, a vegades hi ha gent que et diu, no, jo això de tecnologia em queda lluny. Dius, no, perquè tens encara uns quants anys de vida, a vegades, no, depèn de quines edats, et diuen, ui, no, això no, bueno, doncs ja t'hi pots començar a acostumar perquè n'hi ha per dies, en el fons, l'alfabetització va molt bé tant pels pares com pels infants o els adolescents, i clar, jo aquí voldria separar dos parts. La part privada, les empreses privades, quan fan productes en general, sí que hi ha unes edats mínimes, o sigui, per exemple, els 14 anys amb les xarxes socials és l'edat mínima de registre. Hi ha una sèrie de coses que ja s'intenta, dintre d'un marge, poder regular-ho. I també hi ha una normativa que va associada, però aquí els pares, si ja li donen la facilitat de que pugui avançar, és poder perquè desconeixen aquest perill que ara parlàvem. Això per un costat. I per l'altre, quan ja estem a dintre un entorn escolar, jo ve el cap a vegades Innovamat, no? que també seria un tema a treure, perquè seria relació pantalla amb el que estem ara comentant, no? Clar, hi ha d'haver també una evolució crítica dintre del propi departament de si un cop has implantat aquelles eines durant un temps, quins resultats tenen, i a partir d'allà, clar, has de pivotar, perquè si això ho traspasses al sector privat, si no funciona, te surt un competidor i te treu del mercat, no? Doncs en el fons hauria de ser el mateix, no? I bé, bueno, deixar aquest punt aquí obert.
Mira, entrant amb el tema d'Innovamat, al final jo estic en contacte amb moltes famílies però també amb docents, i el debat de pantalles a escola és el pa de cada dia, diguem-ne. Què ens trobem? Realment hi ha necessitat, per exemple, en un infant de 3, 4, 5 anys utilitzar una pantalla per exemple, fer matemàtiques com és Innovamat, o podem tornar a aquella manera més tradicional on utilitzàvem paper, on utilitzàvem els quaderns? Quina és la necessitat realment de tenir aquesta pantalla dins l'aula? 100% d'acord amb tu, Glòria, en que les pantalles amb un bon ús poden ser unes grans aliades amb tot el tema d'ensenyament i amb el tema d'educació i noves oportunitats d'aprenentatge. És a dir, és indiscutible que ens obre unes portes molt i molt grans, accedir a noves informacions, a noves maneres de presentar contingut, i que, a més, en nens en diversitat funcional, doncs també ens poden ajudar moltíssim. Però, si mirem una mica el paradigma en general de quin ús es fan les pantalles, jo crec que hem de trobar l'equilibri entre pantalles educatives i pantalles recreatives. Si sabem que de manera recreativa, normalment, se'n fa un abús, no se'n fa un bon ús i no hi ha una bona consciència, realment, des de la pantalla educativa hem de fomentar aquest ús, que potser a casa s'extrapolarà i realment no es farà aquest bon ús. És a dir, en el dimarts, en el Congrés de Benestar Emocional aquest que comentàvem al principi, juntament amb l'Albert, vam comentar que a nivell mundial s'ha fet un estudi on gairebé el 49% dels infants entre 0 i 2 anys ja ha tingut contacte amb un dispositiu electrònic. Aleshores, des del món de l'educació, des del món de l'ensenyament, jo entenc que s'ha de fomentar aquesta competència digital, però realment s'ha d'introduir des d'aquestes primeres etapes, o potser hem de replantejar-la, introduir-la d'una altra manera. Hem de replantejar-la, introduir-la en una classe de matemàtiques, o tornar a aquelles classes d'informàtica que fèiem una hora a la setmana per ensenyar aquesta competència digital, a formar aquests infants crítics, però començar també per informar i crear aquest esperit crític amb les famílies també, i trobar aquest equilibri entre pantalla a l'escola i pantalla a casa.
Ara, en tot cas entrem amb les famílies també, però per tant, pel que veig aquí, estaríeu bastant d'acord en regular molt més, en poder, no seria la paraula prohibir, no? Però com a mínim posar unes normes més estrictes en l'ús del mòbil a les aules, això sí. En aquí hi hauria...
Jo matisar, no?
Sí, exacte.
Sí, l'ús del mòbil està força regulat, és a dir, tenim aquestes conclusions.
Està prohibit al pati, per exemple.
Sí, depèn, perquè si fixeu a secundària es dona l'opció en els centres, que en aquí hi ha...
Infantil i primària.
Correcte, a infantil i primària sí que hi ha una prohibició total i absoluta d'utilitzar el mòbil a l'aula i fins i tot de portar-lo a l'escola, no? Però l'educació secundària ens trobem amb aquell matís de que els centres hem de triar, no? I en aquí dius, home, a mi m'agradaria que el departament em digués una línia clara d'actuació de com hem d'actuar tots els que estem treballant a secundària. Aleshores, tenim una opció que ens permet, que ens diu prohibició de l'ús generalitzat en tots els espais del centre i en les activitats educatives i també fora del centre. Això vol dir que tu pots decidir, com a director d'aquell centre, de que quan els teus alumnes se'n van de colònies o d'excursió, tampoc porten el mòbil. Tant a dins com a fora està prohibit. I l'altra és una restricció, que aquí ja també tenim un canvi de concepte, no? Prohibir o restringir. Diu una restricció general, excepte en usos educatius autoritzats. Aleshores, es torna a donar aquesta responsabilitat en els centres educatius de poder decidir, a secundària, estic parlant, de quina manera s'ha d'utilitzar el mòbil. Val? I entenem que és responsabilitat del Departament d'Educació donar aquestes línies clares de com hem d'actuar. Oi que hi ha una regulació primària que diu clarament que no es pot portar? Doncs a secundària decidim exactament com ha de ser aquesta regulació i com ho han de fer els nostres alumnes, perquè o si no, també passa una cosa, que entre iguals, diguéssim, es parlen les coses i podem tenir diferències entre alumnes, doncs, que van a un centre o que van a un altre, que l'ús del mòbil sigui diferent. I per altra banda, i com he dit abans, hi ha una regulació de l'ús dels mòbils, però no hi ha una regulació estrictament concreta de l'ús de les pantalles i de les eines tecnològiques, i fins i tot de la intel·ligència artificial, com he dit abans, que ha començat a irrompre ja dintre de les aules, i això sí que s'ha de començar a regular.
Mira, justament en aquesta etapa de secundària jo crec que és on hauríem d'incidir molt més amb normes regulatives de quin ús de pantalles es fa, sobretot de l'ús del mòbil, ja que en l'adolescència justament és la població de risc que trobem per trobar-se enmig de fenòmens com el ciberbullying, el grooming o ciberpersecució, per exemple.
Què és el grooming, per exemple?
El grooming, diguem-ne, és a dir, bueno, com ho explicaria? És a dir, tots són conductes de risc en les xarxes socials, vale? Llavors, a través d'interactuar amb altres, doncs hi ha fenòmens com, per exemple, l'enviament d'imatges, enviament d'imatges no consentides d'altres alumnes, publicar informació a internet que realment pot ser perillós i pot ser extrapolada, i, per exemple, pots trobar també que t'enganyin. El cas de phishing, per exemple, de casos d'enganys a les xarxes socials, també estafes, hi ha hagut sí, estafes, és a dir, tot això s'emmarquen dins aquests conceptes. Llavors, en aquesta etapa de l'adolescència, justament és quan tenim molt més risc, perquè és quan tenen molt més accés a aquestes xarxes socials que comentàvem, i sobretot el que veiem també és on hi ha molts més riscos de relacionar-se entre els iguals. Veiem adolescents a les hores del pati on poden fer servir el mòbil parlant-se a través del mòbil. Llavors, el que estem fent és posar una barrera en aquesta interacció social, on cada vegada a través dels mòbils es tenen moltes més llibertats per dir coses que potser en persona no, i això ens afecta les habilitats socials, però també pot tenir un impacte, i té un impacte molt gran en el benestar emocional d'aquests adolescents. Aleshores, en el marc de l'atenció i de l'educació primària i educació infantil sí que tenim una normativa molt regulada, però sobretot jo incidiria en la necessitat de posar aquestes normes a nivell de secundària, no només en espais educatius, sinó també en aquestes activitats extraescolars que comentàvem, o quan són, per exemple, unes colònies, per què necessiten aquests adolescents el mòbil allà, si estan en contacte amb el seu grup d'iguals, i si necessiten ajuda, tenen adults de referència que els hi poden accedir. No és ja per un factor de, ai, si passa alguna cosa. Trobem moltes famílies que ens diuen, jo dono el mòbil al meu adolescent per si necessita la meva ajuda. Abans no teníem aquest mòbil i ningú li ha passat res greu, és a dir, podem estar connectats, podem sol·licitar aquesta ajuda.
Aquí la necessitat potser bueno, la teva part de tenir
exacte,
la tranquil·litat.
Exacte, per això i de vegades per controlar, no? Al final hi ha qui subjacent. Exacte. Aquí hi ha un tema de corresponsabilitat, jo crec també fonamental, no? Això és com aquell que està en un embús de tràfic i crida als altres, no? I no és conscient que ell forma part, de que està afavorint aquella congestió, no? Doncs aquí moltes vegades jo crec que també a l'escola li depositem un excés de vegades de responsabilitat que la família, les famílies fent autocrítica també tenim, no? Perquè al final està a l'abast de les famílies decidir quan comprem el mòbil, quan el regulem, etcètera, etcètera, no? I aquí també és un escenari complex, que jo veig que hi hagi continuïtats educatives, que hi hagin acords i que hi pugui haver un debat social, fins i tot amb les empreses també, no? Però és un repte que tenim.
Sí, de fet, ara quan estem parlant de regulació, la paraula base de regulació i Europa últimament no és que tinguem gaire bona anomenada. Jo parlaria més que regulació de normes. Una cosa és normes de convivència, no? Que hi ha en entorns educatius, doncs pots tenir unes normes, no? I que afavoreixen, doncs, que no hi hagi aquest abús, o que realment les pantalles, doncs, tinguin l'ús que han de tenir en aquell entorn i en aquell horari. Bé, clar, al final és la part important. Quan parlem de regulació, el problema és que la regulació, i demanem regulació, actualment políticament a vegades es fa sobreregulació, i per exemple el cas de la intel·ligència artificial hem sobreregulat a dia d'avui, encara que sembli que no, doncs intentar passar davant a tothom amb una regulació d'intel·ligència artificial per ser els primers, el que hem fet és que el nivell d'empresa és un problema, no? Perquè hi ha tota una sèrie de coses que en un mercat competitiu global trobes que les empreses de vegades els estàs lligant amb depèn de què. O sigui, quan no saps què regules, perquè encara no hi ha allò, no? Parlant, un exemple és, tenim actualment el govern espanyol té un entorn, bueno, una oficina que vigila l'ús de les empreses que utilitzen la intel·ligència artificial, però realment no tenim una gran empresa d'intel·ligència artificial a Espanya. Per tant, quedes com, ostres, intentem regular una cosa abans de que passi, no? I això fa que després no acabi passant, perquè si hi ha algun emprenedor a vegades que vol fer, depèn de quin tipus de projecte, agafa i se'n va a un altre entorn, que en allà tindrà tot el desenvolupament.
Als Estats Units ho tindrà fàcil, ara.
Exacte. A més, ahir li posaven encara més fàcil, eh? Justament sí. Això, per tant, a vegades la regulació va bé, i quan parlaves d'estudis, quan hi ha causa-efecte és el fàcil, no? És un, si tenim això, hem de vigilar això, no? I en aquí sí, però no sobrepassar-nos, era més en aquest sentit.
Aquí també amb tot aquest debat, com intervenen també les empreses de les noves tecnològiques. Una empresa de noves tecnologies té un objectiu, que és guanyar diners. I guanyar diners, doncs, ho fa tinguent més usuaris, tinguent més perfils i guanyant hores d'atenció a la seva aplicació o a la seva eina o a la seva xarxa social. Veiem com TikTok, doncs se n'està parlant molt també de l'impacte d'aquesta necessitat que acaba generant TikTok més que altres xarxes, no? I com estem anant cap a models d'empresa, de xarxes socials cada vegada més, que fomenten més aquesta addicció, aquesta dependència, avisos constants al mòbil, tot això evidentment tu pots entrar a l'aplicació i ho pots regular, però un nano de 15, de 16... poder no és capaç. Per tant, aquí com repartim responsabilitats entre empreses, hem parlat de regulació de l'administració, però també entre el sector empresarial, també com deia ara Moisès, també els pares, i de quina manera els pares segurament a vegades això ens supera també, en alguns casos, i desconeixem aquesta eina que estem donant als, als fills. Per tant, de quina manera podem reajustar aquestes responsabilitats també des del sector empresarial i també des de les famílies.
El, en el fons hi ha un punt que ara has comentat, que és la lluita per l'atenció. O sigui, totes les empreses han d'aconseguir tenir més minuts al dia que una altra empresa perquè tu te quedis. TikTok, que de fet seria un dels que va guanyador, o sigui, és actualment, TikTok té una cosa que quan agafem una mica amb temps, internet des dels principis, diguéssim, dels 90, normalment la gent llegia perquè era tot contingut més visual, no? La lectura. Després Instagram ens va acostumar a la imatge, no? Que és el salt de llegir a veure fotos. Estic ara extrapolant molt a grosso modo, però per entendre el concepte. I actualment estem en el món del vídeo. Per què? Perquè si ara donen un text molt llarg o un vídeo de 30 segons, doncs tothom agafa i agafa el d'allò. I això ha creat doncs, aquest problema de l'atenció, que després aquí també és un tema. Que el vídeo, a més, és la manera que més publicitàriament, i ara ja com a empreses del sector, si tu ara agafes amb una empresa de màrqueting i li demanes, mira, jo vull vendre un producte, vull vendre un servei, el que sigui, què em recomanes, te recomanaran el vídeo. No? O sigui, i és així, i et recomanen els talls de vídeo, els podcast difícilment algú se'ls escoltarà tot, tu estàs al sector de la ràdio ara,
sí, sí.
Però vull dir, poder vades dues hores, no, però si fas talls concrets en vídeo, els reparteixes a les xarxes, tens aquest d'allò, no? I aquest és aquesta dopamina que després acabem acabant, però clar, al final és el que li funciona a l'empresa i amb el que ven més i amb el que acaba aconseguint, i això, aquest equilibri és el complicat,
Però això no és bo.
Clar, això és el que anava a comentar, és a dir, tota la part de la vessant tecnològica té una finalitat, sobretot comercial, per tant el paper clau aquí recau en la família, és a dir, entenem que les noves tecnologies avancen i que davant d'un bon ús doncs es busquen estratègies de màrqueting o de captar aquesta atenció i que te generin aquest sentit de plaer o de benestar que tu veus al veure un vídeo TikTok o veure un petit tros de vídeo. Si el vídeo dura més de 30 segons, moltes persones segurament faran scroll a la pantalla, passaran de vídeo perquè en aquell moment l'atenció es veu afectada, i això és una cosa que estem veient, que cada vegada la nostra capacitat d'atenció queda molt més disminuïda i sobretot que intentem fer molt multitasking. Moltes persones sobretot estem amb el mòbil, estem llegint, tenim la tele de fons, i llavors tot això el que ens afecta és molt a nivell de capacitat d'atenció, i en els menors encara molt més, com us deia, perquè estan en desenvolupament. Llavors, òbviament tenim una part de responsabilitat des del Departament d'Educació, sobretot des de polítiques a nivell nacional i també des de les empreses, però el paper clau aquí és amb la família, en quin ús es fa sobretot a nivell de pantalla recreativa a casa. Des de Fòrum nosaltres estem implementant campanyes per intentar sobretot conscienciar i prevenir aquest impacte, perquè la família al final és aquell model que ensenya com utilitzar aquestes pantalles. Si jo estic amb una pantalla a casa, el nen adolescent què voldrà? Una pantalla. Si jo estic amb un llibre, li ensenyaré l'hàbit de lectura. Llavors hem d'actuar com a models, però sobretot els pares han de començar sent conscients de realment quin és l'impacte que tenen aquestes pantalles. Llavors sí que hem de repartir responsabilitats, però la família per mi és un element molt clau en aquesta educació.
Sí, completament d'acord. Vull dir, des d'un punt de vista educatiu, si em permeteu la metàfora, parlaria com de dieta educativa diversa i enriquida. Jo crec que aquest és el plantejament i ha de ser l'objectiu. El problema no és utilitzar la pantalla, el problema és només utilitzar la pantalla. Jo puc utilitzar la pantalla, puc llegir un llibre, puc fer activitat física esportiva, i això pot contribuir al meu desenvolupament psicològic. El problema, el que deia abans, no? Quan colonitza una d'aquestes activitats, es converteix en addicció, etc, etc. No? Ahir llegia precisament l'últim estudi sobre els hàbits de lectura. No? Quina representació tenim nosaltres sobre la lectura dels joves de 14 a 24 anys, per exemple? Què diríeu, que llegeixen més o menys que nosaltres?
Tenim un mantra adquirit, em sembla.
Que sí?
I tant.
I tant. Vull dir que... De fet, els estudis diuen que ha pujat la violació.
Exacte, us invito a llegir aquesta lectura, no?
Perquè es va presentar fa dos dies o abans d'ahir.
Sí, exacte.
Aleshores, tenim uns mantres adquirits que ens hem anat creient com a societat i penso que això, caram, ens fa més mal que bé, no? Moltes vegades. És a dir, tenim molt après que els joves i els adolescents no llegeixen. Caram, doncs sí que llegeixen, és que els estudis ens ho demostren.
Les dades ens indiquen. Un 75% de 14 a 24 anys. I nosaltres estem al 50-60%, no? Sí. Vull dir que...
Sí, sí. Bueno, I no lectures obligatòries, és a dir, lectura per gaudi, que això per mi és el més important, perquè dius, si llegeixes
exacte,
perquè et fan llegir, doncs
exacte.
Llegir en temps d'oci, que el tant per cent pugi dels de lectors...
Sí que diuen que la comprensió lectora baixa.
Això
és el que deia abans jo crec la transformació sociodemogràfica del moment, no? I de les escoles, etcètera, etcètera.
Sí. I una mica lligat a això el que deia la Cristina, el tema de com adquirim aquests continguts, és a dir, si a casa el nen està completament immers en una pantalla i té una manera d'adquirir continguts d'una forma molt ràpida, i a l'escola aquesta forma d'adquirir continguts la plantegem d'una altra manera, és a dir, hi ha un nou plantejament en què el nen no hi està basat, en aquí doncs tenim un xoc i una discontinuïtat a l'hora d'adquisició d'aprenentatges, no? I de continguts, bàsicament. D'aquí la importància doncs d'anar tots a la una amb que això es pugui regular.
Totes les pantalles són iguals? Hem de considerar igual la pantalla del mòbil que està a l'ordinador googlejant, per entendre'ns, que mirar una sèrie a la televisió, una sèrie de dibuixos animats, en el cas dels nens?
És que avui estan totes integrades, no? Al final és tot un ecosistema mediàtic.
Les Smart TV, no?
Exacte, sí. Vull dir que...
Però a nivell d'impacte sí que és veritat que tot el que siguin pantalles compartides, una televisió o bé, per exemple, una pissarra digital a l'aula, s'ha vist que té menys impacte que un mòbil, on la proximitat no només té impacte a nivell psicològic, també a nivell de posició corporal, també té impacte a nivell de vista, que també al final acaba repercutint en els processos d'aprenentatge. És a dir, realment...
I te l'endú també el mòbil, no?
Exacte.
La televisió no te l'endús encara.
Exacte,
no?
Llavors una televisió et permet també desconnectar molt més fàcilment que no tenir un mòbil a la mà, on a més hi ha tot el tema, ja us deia, d'anar passant contingut, i que aquest passar contingut també genera aquest component, jo diria, addictiu, de que cada vegada que passes vols més, i vols més, i vols més, i vols més, i realment dir prou això és molt més difícil que apretar un botó i parar una pantalla. Llavors, sobretot és com reacciona el nostre cos, com reacciona tot aquest sistema dopaminèrgic, de la recompensa que em dona una pantalla en el nostre organisme. Llavors, a triar entre un iPad o una tablet, un mòbil o una televisió, sempre millor amb els infants una televisió, i sobretot que el contingut sigui compartit, és a dir, un ús de pantalla supervisat, on hi hagin els pares veient i estan atents a què és el que miren els nens.
Sí, exacte, i aquí volia anar, em sembla que hauríem de diferenciar amb aquelles pantalles que individualitzen, amb aquelles pantalles que socialitzen, entre cometes, quan dic socialitzar ho poso entre cometes, perquè pot semblar agosarat dir que una pantalla socialitza, però sí que és veritat que quan és compartida, el contingut que tu reps d'aquella pantalla, doncs el pots compartir amb qui tens al costat, no? D'aquí que dins de les aules hem d'intentar això, no? És a dir, que les eines tecnològiques socialitzin al màxim.
Jo, en el punt de la pantalla, veient una mica també la tecnologia, cap a quina és la direcció, és curiós perquè la direcció va contra la pantalla. En els propers anys anirem veient més interfícies, sí, fora contra la pantalla, no? O sigui, ara tenim uns debats que jo crec que és allò de dir de principi de segle, no? O sigui, si ho escoltéssim d'aquí 50 anys poder ens trobaríem aquesta part de dir, ostres, tenien aquests problemes. Per què? Perquè anem cada vegada més a la veu. O sigui, la intel·ligència artificial actualment, ja a dia d'avui, està a un nivell de conversa i pots començar a tenir converses, això irà més, i el que s'està presentant o el que s'està investigant és acoplar l'intel·ligència artificial amb ulleres que puguis tu controlar amb veu i tenir respostes de veu, no? d'informació, perquè hi ha molta informació que utilitzem de les pantalles per saber coses que de veu també te'ls poden dir. O sigui, si analitzéssim, hi ha un concepte, quan fem les búsquedes a Google, que es diu el de zero clic. Que zero clic vol dir que Google et dona la resposta. Per exemple, quants anys té en Donald Trump? No? Ara parlàvem d'això. Doncs ell te diu tants anys. Però això és una resposta de veu. Que per això està tinguent també tant d'èxit l'intel·ligència artificial. Perquè ens respon coses inclús ens pot explicar conceptes de manera molt senzilla. És, la pantalla actualment sí que té tot uns matisos i depèn de la pantalla, si és convertida, a prop, el d'allò, i haurem de veure com els nous mecanismes de la intel·ligència artificial van fent que aquesta pantalla cada vegada sigui menys necessària, que jo crec que en aquest sentit sí que hi serà, i després la pantalla s'utilitzarà per coses com, per exemple, a vegades jugar o per coses concretes. I per acabar aquí, jo, per exemple, fa poc veia un vídeo d'una empresa tecnològica en un laboratori d'investigació en què posaven uns nens davant d'una pantalla que anaven parlant als nens, i hi havia un agent d'intel·ligència artificial que li anava adaptant la pantalla a lo que el nen anava responent, no? De dir, ostres, m'agradaria aprendre a multiplicar, vale, i li posava unes boles, no? I posava tres boles en fila i tres boles en columna. 3x3, quan diries que fa, no? I mirava, davant, 9 boles, i la intel·ligència artificial li dibuixava. Aquest concepte d'acompanyament també és un que jo crec que sortirà a les aules, que és que ja no serà algú humà que condueix, sinó que iran sortint, eh? Això és un tema que veurem.
Però això és molt perillós, perquè les pantalles no poden substituir un bon docent, no? I aquí hem de treballar, doncs, perquè la formació dels docents sigui la que ha de ser, no? Per donar resposta a totes aquestes necessitats. El que no podem permetre és que una pantalla amb intel·ligència artificial faci de docent, no? Perquè llavors tots aquests aspectes emocionals, que també són molt importants a dintre les aules i que nosaltres hem de conèixer i acompanyar, una pantalla no t'ho dona. La intel·ligència artificial, el robot, no et dona aquest acolliment, no?, que necessita l'alumne, i aquest acompanyament que moltes vegades, doncs, també necessita. I d'altra banda, també dic que els docents no som mers transmissors de continguts, no? És a dir, som acompanyants, hem de conèixer el nostre alumnat, hem de saber-lo acompanyar i detectar qualsevol necessitat que pugui tenir, tant d'aprenentatge com d'aspecte emocional. No?
El caliu de la llar de foc, eh?
És això.
I tu, no té res a veure una llar de foc projectada en una pantalla que una llar de foc real, és a dir, l'efecte que té social, psicològic, el... Sí, però també es pot convertir en una ajuda si hi ha una mediació pedagògica, jo diria, no? Si no fa desaparèixer l'acció educativa, pot ser, però perquè sí, realment, jo crec que és una gran transformació el tema de l'internet dialògic, no? Podríem dir, o sigui, la primera va ser el 2.0, nosaltres podíem crear i compartir coneixements, productes, etc, etc, i ara el nou desenvolupament és bàsicament aquest, establir diàlegs amb aquesta espècie de Déu invisible que ho sap tot i que està a vés a saber on. Això és molt potent, però el que no podem fer és negar això, no? Jo crec que ho hem de... I aquí tenim un debat pendent encara a nivell escolar, educatiu i
el tema de la intel·ligència artificial, evidentment, està a debat ja en tots els sectors. En el tema de la ràdio també ja s'ha experimentat tertúlies on els que intervenen en la tertúlia són diferents perfils d'intel·ligència artificial i s'estan una hora parlant, debatent sobre un tema. Això que estem fent ara aquí, doncs ja ho faria per intel·ligència artificial. Després, evidentment, la regulació, el caliu, evidentment, després és tot, veurem cap on va, com i com ens afecta això.
Clar, anava a dir, això té un gran impacte en el benestar de les persones, no només dels infants, sinó també dels adults. Està demostrat que necessitem estar en contacte amb persones, que necessitem veure-les, necessitem tenir-hi converses, necessitem veure aquests gestos d'una persona i veure que és recíproc. Al final, una pantalla, una intel·ligència artificial o un robot amb una imatge virtual no ens ofereix aquest caliu que comentàvem, no ens ofereix aquesta interacció, i això també ens porta a estats d'ànim molt més ansiosos, molt més depressius, i sobretot a un malestar emocional. Tots necessitem estar en contacte. Si molts de vosaltres esteu una setmana tancats a casa sense estar en contacte amb ningú o només telefònic,
ho hem viscut, la pandèmia.
Què trobàvem a faltar? Trobàvem a faltar quedar amb gent i demanàvem, i a veure quan ens podem reunir, i ens deien, podeu quedar a reunions de 5, i volíem fer més. Llavors, l'ésser humà està fet per relacionar-se, necessita aquesta relació amb altres persones per un benestar. Per això els infants està molt bé que siguin un grup d'aula i treballin conjuntament, per això també es fomenta el treball en equip i el treball cooperatiu, perquè darrere d'aquesta interacció també hi ha molt d'aprenentatge d'habilitats socials, i sobretot el que ens aporta com a persones, podem aprendre molt dels altres. I el que una pantalla a mi és el que em preocupa, que potser sí que ens pugui donar una informació tècnica, però no pugui ensenyar tot el rere rerefons que hi ha darrere aquella informació que ens pot transmetre un docent o que ens pot transmetre una altra persona.
Però una pantalla mai substituirà, jo crec. És a dir, igual que la televisió havia de substituir la ràdio, aquí estem. Aquí estem, no? O no sé què, havia de substituir els llibres, i els tenim més que mai. No, normalment aquesta idea de dieta educativa, diversa, rica i enriquida, no? I això és responsabilitat de les famílies, de l'escola, de l'àmbit polític, d'administració, etc.
En tot cas, ja estem arribant al final del debat, i arran d'això que esteu comentant també, i que també havíem sentit a l'entrevista inicial amb Marc Masip, hi ha poder aquesta doble via, doncs, no? El camí que va cap a la hipertecnologització, per entendre'ns, no? On els robots ja ho faran tot, i també una altra línia que defensa que potser això acabarà portant l'efecte contrari, que és el de dir, no, parem aquest excés de tecnologia i tornem enrere. Ara, evidentment, mirem endavant, no tenim una bola de cristall, però cap on creieu vosaltres que tema relació, pantalles, educació, família, cap on anirem? Més cap a un costat o cap a l'altre? O camí del mig?
Jo crec cap a una convivència, sí, inevitablement, d'ambdós.
Sí, també m'agradaria entendre que arribarem a aquest matís de grisos, no? D'arribar a una confluència d'entesa entre aquests pols tan oposats que tenim ara mateix, no?
Sí, jo crec que hem de trobar aquest equilibri, i sobretot que tant famílies com docents com també la societat en general entengui i respecti aquest equilibri, que sobretot hi hagi molta consciència per part de la població de quin us fem de les pantalles, començant sobretot revisant-nos a nosaltres mateixos, quin us faig jo mateix de les pantalles, com estan presents en el meu dia a dia, i realment si això m'aporta un benefici o hi ha algun risc a nivell de salut mental a darrere.
I estar més alfabetitzats en relació a les pantalles, no? Saber el que dèiem abans, els riscos que tenen, però també els beneficis, no?
Exacte. Això.
Robert?
No, en fet, la tecnologia està pensada per ser un assistent. Per tant, és una convivència que ara ho parlàveu, i l'objectiu final de la tecnologia, diguéssim, és que l'humà li sigui més fàcil l'adaptació al medi, no? I aconseguir els seus objectius. Per tant, jo crec que és per aquí el camí.
Doncs en tot cas, veurem cap on anem. Estem ja arribant al final, queden 30 segons per les 11, però jo us vull agrair a tots quatre, Moisès, Esteban, Albert Alemany, Cristina Altarriba, Glòria Polls, aquest debat que hem tingut, aquest debat humà, que hem tingut aquí a Girona FM, en el Girona Fons, sobre pantalles, educació i també molt més enllà, com hem parlat. Moltes gràcies per ser-hi, i mirarem d'aquí un temps, aviam si el repetim, aviam on estem, perquè això avança molt ràpid. Gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Girona FM. Els titulars de GironaFM.cat arriben també a la teva ràdio.
És divendres 24 de gener i aquesta és l'actualitat del dia. Us parla Eulàlia Prades. Girona preveu ajudar a trobar feina a unes 370 persones amb l'ampliació del programa Treball als Barris a 3 zones més. En concret, se'n beneficiaran veïns de Font de la Pólvora i Vilarroja, la part sud de l'Eixample i Masxirgo, i també de les zones de Pedret i Pont Major. Es tracta de zones on els veïns que hi viuen tenen un nivell socioeconòmic més baix que els de la resta dels barris de Girona. Aquesta iniciativa de l'Ajuntament vol que serveixi per ajudar al progrés de tots els barris de la ciutat. Creix un 28% en 5 anys l'ús del bus urbà a Girona, i l'any passat va superar els 4,2 milions.